Cope Vinaros.
101.6 FM.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mort, des del 101.6 de la FM Cope Vinaros. Una setmana més, un divendres més, des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa, i com sempre, acompanyats per Poli Hernández, aquí al control. Estem disposats a oferir-los a tots vostès doncs la principal o les principals notícies del nostre Bisbat de Tortosa. Unes notícies que s'enmarquen litúrgicament en la festa de... La festa, podem dir, s'enmarquen dins del que seria el temps litúrgic de la Quaresma. Ja sabem vostès que el passat dimecres, amb el ritus de la imposició de la cendra, començàvem o donàvem el tret de sortida aquests 40 dies que ens han de portar a tots a viure d'una forma molt, molt, molt intensa la preparació per a la futura Pasqua. Certament de que preparar-nos per a la Pasqua ens convidarà a tots nosaltres a ser millors del que som. En definitiva, a intentar viure des d'un prisma totalment diferent el que significa la joia pasqual. Una joia pasqual que moltes vegades, doncs, degut a una mala preparació, no és viscuda i apreciada com caldria. Per tant, val la pena i molt, per què no, participar d'aquesta festivitat, d'aquests dies especials, que és els dies de Quaresma. Va ser també a la catedral i a totes les parròquies on es va començar aquesta celebració del divendres de cendra d'una forma especial, aquest any sense bisbe, però igualment no s'ha portat a terme com se solia portar, i evidentment doncs ha sigut el tret de sortida d'aquests 40 dies tan i tan importants per a tots els creients. Després parlarem amb mossèn Joan Guerola perquè ens doni uns quants consells respecte a com podem fer nostres a tota aquesta possibilitat i oportunitat que tenim davant del temps quaresmal. Anem a fer un repàs també de diferents notícies que volem també compartir amb tots vostès. Per exemple, la del passat diumenge, dia 19 de febrer, festa de l'Hospitalitat de Lourdes, festa diocesana, aquí a Tortosa, i es va celebrar, com tots els anys, menys els de la pandèmia, pels voltants de la Mare de Déu de Lourdes, doncs se cridava a tots aquells que participen normalment o que alguna vegada han participat d'aquesta peregrinació a Lourdes. Els pobles d'aquest any participants van ser Tortosa, Benicarló, Vinaròs, Terra Alta, Ribera d'Ebre, el Delta i Amposta. A les 11 del matí va començar la celebració de l'Eucaristia, presidida per mossèn José Luis Arín, el nostre administrador diocesà, concelebrada també pel conciliari de l'Hospitalitat de Lourdes, i en la qual van participar doncs també moltes persones que van voler sumar-se, en aquest cas, en aquesta celebració. Una celebració que, evidentment, es va beneir una nova imatge de la Mare de Déu de Lourdes, una imatge també que custodia aquesta Hospitalitat de Lourdes. Moment també per fer la benedicció dels malalts i també de fer una petita processó al voltant del claustre de la catedral, tot recordant aquell Lauda Jerusalem i el Tantum Ergo que es canta quan es va a Lourdes en la processó eucarística, tal i com se va fer aquest dia aquí a la catedral. Moment, per tant, per beneir els malalts que hi van participar, i després d'una bona missa, doncs estava també moment de fer homenatge. Homenatge a qui, en aquest cas? Pues en aquells que van ser els primers pelegrins, en aquells que fa 40 anys que celebraven el seu pelegrinatge a Lourdes. Alguns d'ells ja estaven a la casa del pare. Uns altres presents allí van poder rebre una rèplica de la Mare de Déu de Lourdes que hi ha a la gruta. Entre ells també estava, encara que no present, monsenyor Romà Casanova, bisbe de Vic, i Núria Omedes, que col·laborava com a metgessa durant aquesta peregrinació. També es va tenir un record per a tots ells i es va finalitzar cantant l'Ave de Lourdes. Després, certament, com totes les bones celebracions, després de l'Eucaristia va tenir lloc la taula del compartir, la taula del conviure, la taula en la qual van recordar tants bons moments viscuts a les peregrinacions diocesanes a Lourdes i que de ben segur ja era un calentament per a la que serà aquest any, a finals de juny, recordem que aquest any és un poc abans, i que servirà, o ha servit, en este cas, aquests dies, o aquest dia, aquesta jornada festiva, per a ja calentar motors i per a tenir ganes de participar d'una peregrinació amb tota normalitat. Recorden vostès que, degut a la pandèmia, des de l'any 2019, que no es ve celebrant una peregrinació amb malalts, com sempre ho ha fet la diòcesi de Tortosa. Esperem, en candeletes ja, aquesta nova peregrinació després de tant de temps sense poder-la realitzar. I aquest temps de Quaresma, que hem comentat al principi del programa, en el qual comencem i hem començat amb el dimecres de cendra, ens convida a moltes coses. Però certament que aquesta invitació parteix de molts de signes que ens conviden, en aquest cas, a poder viure aquest temps d'una forma especial. La litúrgia no deixa de ser una eina més que important dins de l'Església per a marcar d'una forma més pautada tota aquesta celebració que estem a punt de, o més ben dit, no?, que ja estem gaudint de la Quaresma. Anem a parlar ara en una persona que és experta en moltes coses, però també en litúrgia. Mossèn Joan Guirola, molt bona tarda.
Bona tarda.
Mossèn Joan Guirola, la litúrgia doncs, li agrada i també ens ajuda, no? I també hi ha d'haver gent que li agrada la litúrgia, que ens ajuda en la litúrgia i que en aquest cas pues, ens fa aquests 5 cèntims de com podem millorar, en aquest cas, la nostra forma d'actuar dins de la celebració o de les celebracions per a viure millor allò que realment estem vivint. Hem començat la Quaresma, i començar la Quaresma, mossèn Joan, és començar a parlar d'una forma de viure la litúrgia en molts de signes. Quins serien els signes quaresmals més característics?
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues sí, tenies tu molta raó quan dius això, no? Que totes les coses externes ens han de portar, com us diia, la primera lectura, no? Desguinçar-nos el cor i els vestits. Pues totes aquestes coses externes que comentarem ens han de portar una vivència més interior d'aquest temps de conversió, no? Aparentment, quan un entra a una església, aquest temps de Quaresma, pues hauria de, per si mateixa, donar-se en compte de que algo passa, no? Perquè és un temps diferent, un temps de penitència, on es recomana pues, tota l'austeritat a nivell d'ornamentació, a nivell de que no hi haguen ni flors ni plantes a l'església, sinó que es troba pues, un temple auster, un temple amb estovalles austeres, amb signes austers que indiquen pues, que realment estem a un temps diferent, un temps que ens invita a la pregària i a la conversió de manera especial. Això a nivell exterior, així a simple vista, no? Jo penso que és bo quan un entra a una església i diu què passa aquí que no està com sempre, no? Perquè normalment pues, a alguns llocs pues, posa més accentuat el lloc de la creu perquè sigui un lloc més vistós, altres llocs pues, altres signes, alguns puestos la paraula de Déu, la cendra d'ahir, alguns signes que ens ajudin pues, a saber que estem en aquest temps de conversió. I després també en la mateixa litúrgia, la mateixa celebració de l'Eucaristia, pues, veurem que en els diumenges o cada dia pues, no cantem l'Aleluia ni recitem el Glòria, fins a la nit de la Pasqua, no? En què d'una manera solemne es canta tant el Glòria com l'Aleluia. Són aquests dos signes més llamatius que la gent a vegades se'n pot donar més compte de que estem a un temps diferent, un temps que ens invita tant en la paraula de Déu quan anem llegint com en les lectures dominicals a fer este camí que ens ha de portar cap a la Pasqua, este camí d'austeritat, que també ve reflexat en aquesta austeritat litúrgica tant en els signes més externs com a les pròpies celebracions, també amb uns cants ben apropiats, uns cants més quaresmals, uns cants que normalment pues, reflecteixen la qüestió de la passió, de la mort del Senyor, uns cants pues, més característics, no? Com fins i tot també en la pràctica d'alguns actes de pietat que normalment pues, durant l'any no fem, com ara, per exemple, és el Via Crucis, no? Que en molts llocs, o ben dimecres, o ben divendres, pues, es solen fer a les parròquies la pregària del Via Crucis, o diferents pregàries, com per exemple l'adoració de la creu, o celebracions penitencials que ens ajudin a centrar aquest temps que estem vivint i sobretot a preparar el nostre cor per al camí de la Pasqua.
Anem parlant, pues, poc a poc, de tot el que mossèn Joan ens ha dit, que són moltes coses, no? La primera és la Quaresma té absències i té presències. Té absències, per exemple, de flors, no? I té presències, pues, de rites que durant el dia a dia no el fem. Per exemple, aquesta setmana hem tingut la imposició de la cendra, i això, pues, és un rite totalment nou, no? Que no el fem cada dia. Anem per les absències i anem per les noves presències, mossèn Joan.
A nivell d'absències, pues, tenim això, no? De que normalment, pues, les parròquies, pues, tots tenen plantes, tenen flors, alguns mantells que estem més per a uns temps, per a altres, doncs una Quaresma se mos recomana que es veigui bé, es visibilitzi bé aquesta austeritat, no? En el tema, doncs, d'intentar llevar les plantes a l'altar o les diferents flors que hi ha a l'església, i com també, doncs, el que diem, no? de traure, doncs, a la millor alguns mantells que són més ornamentats que altres que tinguem, o alguns signes més reciclats que permetisquen relacionant que estem en un temps diferent, un temps més seriós, com podíem dir, que no vol dir un temps més trist, tampoc, no? Que a vegades la gent diu, és que és un temps... No, és un temps de conversió, de preparar-nos, no? Per a la gran festa de la Pasqua, que com en llenguatge vulgar podíem dir que ha de ser l'apoteòsic litúrgic, no? En tota la bellesa de les celebracions, no? Això a nivell d'absències, com també, doncs això, no cantar l'Aleluia, o no resar o cantar el Glòria els diumenges o les festes. Són les absències més característiques, no? I en quant a que tu dies de presències, doncs realment en alguns llocs es posa de relleu, sobretot a la creu, no? En un lloc més prioritari, en un lloc que es vegi més, en algun signe que ajudi a centrar-la, o com tu dies també, ahir el signe que feien de la senda per recordar-nos la nostra vivència de la humilitat, no? Com també algunes pràctiques piadoses que a simple vista, doncs, és el dia crucis, no? Que anem fent novament cada setmana, o fins i tot altres pregàries, altres llocs, alguns llocs es preparen la representació de la passió per aquests dies sants, vull dir, algunes coses que per altre costat ens ajuden, doncs, a centrar en aquest temps que vol preparar-nos i vol ser realment un temps de conversió intensa, un temps de preparar el nostre cor per ser millors, no? Com també, doncs, la pràctica del dijuni, de la caritat, que escoltàvem ahir una paraula de Déu.
I he de dir que també la paraula de Déu, com tu ens dius, no? Segueix, no?, un cicle, recordem el cicle litúrgicà, i segueix unes lectures que ens van convidant diumenge rere diumenge a una catequesi fantàstica, quaresmal i jo diria també inclús prebaptismal, no? Que va molt bé, que va molt bé, perquè quan un s'endinsa en aquelles en aquesta dinàmica, doncs se'ns convida a tots d'una forma molt, molt, molt directa a endinsar-nos en aquest misteri que en aquest cas, pues, és el misteri de la Pasqua, que això és lo important. No? Mossèn Joan, alguna cosa més. La penitència ens convida a portar-nos a l'austeritat i també a tenir certes pràctiques com el dejuni i l'abstinència. Caldria remarcar, no?, tot el tema del dejuni i de l'abstinència, el que hi ha que remarcar i el sentit que té aquest dejuni i aquesta abstinència en aquest temps quaresmal. Quin seria, mossèn Joan?
Vull dir, l'abstinència, a simple vista, sabem que és l'abstenir-nos de la carn, no? Certament, en algun temps la carn era un bé preuat i el peix era més barat, ara potser és al revés, però simplement és un signe que ens ha d'ajudar a tindre aquesta vivència interior, no? De dir, bueno, jo este dia soc conscient que m'abstenixo per algo més gran, no? Com el dijuni també, no? Que més allà del dimecres de cendra, del divendres de sant, que són els dies de dijuni, també se mos convida a un dijuni d'altres coses, que a la millor dius, mira, jo dijunaré la millor de no venir tant a la tele per intentar estar més en la família o mantenir el diàleg de la família. És a dir, és enfortir la nostra voluntat per tal de viure millor i de fer algunes altres coses millor envers els demés i envers Déu, no? Vull dir, no té sentit que jo no en divendres, doncs no m'ingigui car, però, per exemple, que me'n vaig a fer una gran mariscada, avui tindria tot el seu sentit, no? I penso jo que també, a part del signe, que crec que no costa tant, és també aquesta vivència interior que ens ha d'aportar, no? De ser conscients de que jo m'abstenixo d'alguna cosa, d'ajuda d'alguna cosa, per un bé més gran, no? Per fer una obra de caritat, per intentar ajudar els altres, per intentar mostrar aquest amor al Senyor i este enfortiment de la meva voluntat respecte a la meva vida cristiana, perquè també en les coses més grans pot ser capaç de fer-ho, no? Penso jo que és el sentit del dijuni d'abstinència avui en dia.
Un sentit que a vegades ens costa actualitzar-lo, no? Perquè no acabem de actualitzar-nos, no? En el que significa de veritat aquest dijuni i aquesta abstinència, i que certament doncs hauríem de intentar fer-ho, perquè certament és el nou sentit, no? De la nova abstinència i del nou dijuni. Quaresma són 5 setmanes. Fins quan se pot considerar Quaresma, mossèn Joan?
Bueno, jo penso que en principi guardem esta Quaresma en aquest sentit fins a l'inici del Triduum Pasqual, no? Sí que és veritat que hi ha el diumenge de Rams, diem comença la Setmana Santa, no? Però realment podem considerar, no? Fins a aquest inici del Triduum Pasqual, en què comencem els principals dies, no? De la nostra celebració dels misteris pasquals, no? Sí que realment ja està envoltat dins la Setmana Santa, però pràcticament és fins a l'inici d'aquest Triduum Pasqual del Dijous Sant, Divendres Sant i Dissabte de Glòria, no? En què d'una manera especial pues, celebrem aquests misteris de salvació. Encara que t'hi dic, normalment ja es coneix, quan sempre diem comencem aquesta Setmana Santa, no? Però els primers dies de Setmana Santa continuem amb el color morat i continuem amb la litúrgia a partir de la cinquena setmana, inclús els textos, no? A partir de la cinquena setmana de la Quaresma, no? Per remarcar aquest sentit i després l'inici del Triduum Pasqual.
Doncs no sé, mossèn Joan, si ens deixem alguna cosa a l'aire.
El desig de demanar pues, que visquéssim aquesta Quaresma amb il·lusió, no? No com un temps trist, com deia, sinó com un temps d'il·lusió, d'intentar pues, convertir més i més la nostra vida per arribar ben disposats a la celebració de la Pasqua.
Doncs moltíssimes gràcies, mossèn Joan, per acompanyar-nos, per compartir, en este cas, des d'un punt de vista litúrgic, una realitat tan certament actual com és la de la Quaresma, com viure-la, com compartir-la, com fer-la, com interioritzar-la, perquè això és important també, no? Que la poguéssim interioritzar. A vegades no l'acabem d'interioritzar, aquesta Quaresma. Creiem que és una Quaresma que és algo passat de moda, per entendre'ns, no? I hem d'intentar, doncs, veure, o saber veure, el veritable sentit d'aquesta Quaresma, que és el que de veritat importa, no? Moltíssimes gràcies i esperem, en este cas, viure santament o preparar-nos santament per a la festa important de la Pasqua. Moltíssimes gràcies i esperem també que visquis tu una molt bona Quaresma.
Moltes gràcies.
I amb aquesta informació doncs posem el punt i final, tot deixant-los a vostès ara en les paraules del nostre administrador diocesà, mossèn José Luis Sarín. Que tinguem vostès un bon cap de setmana i ens tornem a plegar, si Déu vol, el proper diumenge aquí en la cadena COPE. Molt bona tarda i fins diumenge, si Déu plau.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic de l'administrador diocesà del Bisbat de Tortosa, José Luis Arín Roig.
Fidels a la paraula de Déu per vèncer la temptació. Tots els anys, el primer diumenge de Quaresma, meditem l'episodi de les temptacions patides per Jesús, que no es diferencia de nosaltres per no ser temptat, sinó per vèncer la temptació des de la fidelitat a la paraula de Déu. No tenim un gran sacerdot incapaç de compadir-se de les nostres febleses. Ell, de manera semblant a nosaltres, ha estat provat en tot, encara que sense pecar, diu la carta als Hebreus. La temptació és experiència universal i permanent, de tothom i de sempre, és cruïlla on cal decidir quin camí seguir i vers quina meta avançar. Des de la perspectiva bíblica, la tentació és prova que Déu envia o permet per comprovar l'autenticitat de les paraules de Déu que li adrecem. Recorda't de tot el camí que el Senyor teu Déu t'ha fet recórrer pel desert des de fa 40 anys. T'ha posat a prova per veure si observaries o no els seus manaments, indica el llibre del Deuteronomi. Però, en canvi, la intenció del tentador si és fer-nos caure en el pecat. I en aquest sentit, Déu no tempta ningú. Els 11 primers capítols del Gènesi són un punt i a part essencial en la Bíblia. Punt i a part, perquè no parlen d'històries localitzables, datables, però essencial, perquè són resposta de Déu als greus enigmes de la humanitat de sempre. Déu atorga a l'ésser humà competència per a dominar la terra, però reservant-se com a domini exclusiu seu dos arbres o àrees, l'arbre de la vida i l'arbre del coneixement del bé i del mal. El bé de la humanitat requereix que aquests dos camps tinguin la màxima garantia, la del propi creador. Avui en dia, en la cultura ambiental és ben forta la tentació d'erigir-se l'home en amo suprem de tota vida, la pròpia i la dels altres, i legislador del que està bé i que està malament. Això és la tentació demoníaca original de voler ser Déu. Les tres tentacions a què el tentador sotmet Jesús es redueixen a una: renegar de la seva condició de fill obedient a la voluntat salvadora de Déu. És la tentació que travessa tota la vida de Jesús i esclata amb força al Calvari, que baixi ara de la creu i creurem en ell. A la proposta diabòlica, si ets fill de Déu, digues que aquestes pedres es tornin pans, amb un messianisme espectacular, respon Jesús que l'home no viu només de pa, viu de tota paraula que surt de la boca de Déu. A la proposta diabòlica dalt de tot al temple, si ets fill de Déu, tira't dalt a baix, perquè amb els àngels els teus peus no ensopeguin amb les pedres, respon Jesús, que també diu l'Escriptura: no tentis el Senyor teu Déu, desafiant Déu fins a voler instrumentalitzar-lo. A la proposta diabòlica d'acumular riqueses i poder, et donaré tots els reialmes del món i la seva glòria si et prosternes i m'adores, respon Jesús amb l'Escriptura: adora el Senyor teu Déu, dona culte a ell tot sol. Perquè així servim el Senyor, que ens estima fins a regalar-nos el seu fill unigènit, el qual a la creu ens estima fins a l'extrem. El diable i Jesús personifiquen dues maneres de llegir l'Escriptura: a conveniència pròpia, el diable, o a glòria de Déu, Jesús, per complir el seu pla salvador. A l'interrogant de si podem o no vèncer la tentació, Sant Pau recorda als cristians de Corint que les proves que heu hagut de suportar no eren sobrehumanes i per això caure a la tentació seria inevitable. El motiu de garantia no és altre que l'amor de Déu, el qual és fidel i no permetrà que sigueu tentats per damunt del que podeu. Carta als Corintis, tot notant que dins el que podeu hi entren en lloc destacat les forces sobrenaturals rebudes per la gràcia de Déu i sense les quals certament no seríem capaços de vèncer el tentador. Que la Santa Quaresma, recentment estrenada el Dimecres de Cendra, ens enforteixi per renovar vitalment la fe, l'esperança i la caritat mitjançant les pràctiques quaresmals de l'esmoina, el dejuni i l'oració. Bona i Santa Quaresma.
I fins aquí una xerrada d'amic de l'administrador diocesà del Bisbat de Tortosa, José Luis Arín Roig.